l'informatiu del migdia.
Molt bona tarda, són 2:15. Us saluda Cristina Domene. Minut de silenci als jardins del Palau Tolrà en memòria de les víctimes de l'11M. És dilluns 11 de març, avui fa 20 anys que una cèl·lula jihadista inspirada per Al-Qaeda va assassinar 192 persones en un atemptat a diferents estacions de tren a Madrid. De seguida ampliem aquesta informació abans altres titulars. Les activitats programades al voltant de la celebració del Dia Internacional de les Dones es van poder celebrar tot i la pluja persistent de dissabte. I recollirem a l'informatiu les reflexions de les 5 dones convidades al programa Debat de Ràdio Castellà i la regidoria de Feminismes Parlem les Dones. Avui comença la campanya per la nova normativa de tinença d'animals. I la previsió del temps: predominarà el cel serè, la temperatura màxima serà més alta. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Avui a les 12 ha tingut lloc als jardins del Palau Tolrà un minut de silenci en memòria de les víctimes de l'11M. Avui fa 20 anys que una cèl·lula jihadista inspirada per Al-Qaeda va assassinar 192 persones en un atemptat a diferents estacions i trens de Madrid. Les bombes van causar, a més de les víctimes mortals, 1.800 ferits. Gemma García, madrilenya de Villaverde, explica que diàriament passava per Atocha per anar a la universitat, però que aquell dijous va haver vaga educativa. L'escoltem.
Ese día era huelga universitaria o estudiantil y entonces decidí no ir a clase. Me acuerdo perfectamente de estar en pijama en casa y que mi padre me llamara para ir a ver la televisión. Y me dijo: Gemma, mira lo que está pasando. Nos quedamos pegados a la pantalla sin saber muy bien lo que estaba pasando. Y luego ya pues empezaron a salir que había sido un atentado, que era Atocha, que era una estación por la que... Bueno, antes de Atocha, que era una estación por la que yo pasaba todos los días. Yo creo que hoy en día pues es algo que tenemos bastante olvidado. De hecho, pues el monumento que tenemos a las víctimas deja bastante que desear.
Rubén Álvarez de Fuenlabrada va haver d'agafar el tren aquella mateixa tarda i encara té molt present l'ambient de tristor i compunció dels viatgers. També recorda com es va assabentar dels atemptats.
Yo por entonces estaba estudiando en la universidad y compaginaba los estudios con un trabajo que tenía de seguridad en una joyería. Y ese día por la mañana llamó uno de los trabajadores de la joyería al teléfono de allí y me dijo que, bueno, que estaba en la estación del Pozo, que fue una de las donde hubo uno de los atentados, y que no sabría cuándo podía llegar a la joyería a trabajar. Y en ese momento no sabía de lo que me estaba hablando y me dijo: pues pon las noticias. Y bueno, puse el televisor que teníamos allí en la joyería. Y la verdad que, bueno, que me quedé impactado con todo lo que estaba pasando. Ese día, como muchos, lo pasamos pues todo ya en el televisor, viendo las noticias, todo lo que acontecía, todos los muertos que había, con la intranquilidad de si alguno sería familiar o amigo. Y también recuerdo que ese mismo día, última hora de la tarde, tuve que coger el tren y la verdad que el ambiente que se respiraba era terrible. O sea, mucha tensión, todo el mundo en silencio, había alguna gente incluso que se emocionaba. O sea, el ambiente que se vivía esos días era terrible en el tren y las semanas sucesivas igual. Yo lo cogía todos los días para ir a la universidad y pasaron mucho tiempo hasta que se normalizó.
20 anys després, altres víctimes col·laterals demanen una disculpa d'aquells mitjans de comunicació responsables polítics que van sostenir una campanya de manipulació informativa, segons la qual darrere dels atemptats hi havia una conxorxa per amagar la suposada autoria d'ETA amb l'objectiu d'apartar el Partit Popular del poder i fer que el PSOE de Zapatero guanyés les eleccions que es van fer 3 dies després dels atacs. García declara que a Madrid encara hi ha molta gent que dubta de l'autoria i que hem de seguir sent contundents per defensar els nostres valors democràtics.
Hay gente que pone en duda la autoría, que pone en duda que sea un atentado de origen islámico, que tiene teorías bastante rocambolescas sobre qué pudo pasar ese día. Y realmente lo que tenemos que pensar es que es terrorismo. El terrorismo quiere atentar contra nuestra vida normal, contra un chaval que se coge el tren para ir a currar contra eso, es contra lo que atenta, pues tenemos que ser fuertes en nuestros valores democráticos y tenemos que hacer un ejercicio de acordarnos de las víctimas y de reparación.
En total van explotar 10 bombes en 10 motxilles en plena hora punta, 6 en 2 trens prop de l'estació de Atocha, 2 al Pozo, una zona obrera al sud-est de Madrid i una altra a l'estació de Santa Eugènia a l'est de la capital.
L'informatiu del migdia.
Canviem de qüestió, anem amb el 8M. Dissabte va ser un dia de pluja que va impedir que es fes qualsevol activitat a l'aire lliure. Tot i així, les activitats programades al voltant de la celebració del Dia Internacional de les Dones es van poder celebrar en bona mesura sota cobert. Jordi Rius.
Els primers que van començar la jornada va ser la Biblioteca Municipal Antoni Tort, que va acollir l'espectacle de titelles genèrics de la companyia La Pantomima, que amb una escenografia cuidada i nombrosos titelles amb música en directe va significar dos contes. La Ventafocs Revoltosa, que ens mostra la situació de les dones que un dia descobreixen que la seva vida no és el conte de fades promès que els van fer creure, i l'autoestima del Jan, en què es qüestionen els estereotips i que hi hagi jocs de nens i jocs de nenes. Escoltem-ne un fragment.
Resulta que la Mar i en Jan se van fer super, super, super amics, perquè no li importava, li encantava tal com era en Jan, perquè tu... I solament tu saps el que t'agrada i el que et fa feliç. Perquè sou únics, originals. I no trobareu a cap altre d'igual. Així que, persones i personetes, sigueu felices!
Tu més que ningú saps que t'agrada.
La pluja va fer que no s'instal·lés la carpa Lila al Mercadal i que la performance de les Mireies canviés d'ubicació de la plaça del Mirador a l'interior del mercat. Mireia Xalamanc i Mireia Zantop són dues artistes que creen projectes artístics i socials entorn de les temàtiques que acostumem a silenciar col·lectivament. Van escollir la performance Cos SOS, que segons Xalamanc parla de la diversitat que som i que entén el cos com un tot, no només físic, sinó que també té les capes de com fer les coses i com pensem, defensen les dues artistes.
Cos SOS parla sobre la diversitat que som, entenent el cos com un tot, no només físic, no? També les capes que té de com, de les nostres accions, de com fem les coses i com pensem.
Nosaltres no interpel·lem ni... Sí, o sigui, deixem que les persones amb la seva curiositat s'apropin, ens preguntin i comencem a establir l'acció. I els demanem permís si volen participar.
Es tracta de generar un moment per parar en la nostra vida quotidiana i reflexionar sobre temes que ens importen i ens afecten a tots i totes.
I que solem silenciar. L'experiència de 10 anys ens diu que sí, que realment es crea un espai... especial, un espai on la persona de cop es troba amb una situació que no s'esperava i on hi ha unes preguntes, hi ha unes accions que generen un espai de creativitat i de reflexió.
Sí que es va poder fer el taller de moviment conscient per a dones, però amb un canvi d'ubicació. En un principi s'havia de fer a la traça del Mirador, però finalment les talleristes i l'instructor David Dalmau van celebrar aquest espai de salut i benestar a l'espai Sales. L'activitat va comptar amb la participació d'una vintena de persones i la matinal el va tancar el col·lectiu feminista Les Carnera amb l'activitat Ocupem l'escenari a Cal Calissó. Es tractava d'un espai de microobert feminista amb un escenari no mixt, és a dir, per a dones i persones queer. Dalt de l'escenari es van succeint actuacions musicals, recital de poemes, reflexions i la lectura del manifest que va llegir una membre del col·lectiu feminista.
Les Carnera manifestem la nostra solidaritat amb totes les dones perquè reconeixem que la interseccionalitat ens lliga a totes les altres formes d'opressió. El racisme, la LGTB-fòbia, la transfòbia, el capacitisme, l'edadisme i la gordofòbia. Lluitem per una vida digna i per un món millor, local i internacional. Ja sigui Castellà del Vallès, a Bangladesh, a Palestina, Kurdistan, Argentina o al Congo. Ens comprometem a lluitar juntes, amb solidaritat, per un món més just, anticapitalista i igualitari per totes les persones, perquè el capitalisme, sense nosaltres, cau.
Els actes al voltant del Dia Internacional de les Dones acabaran el diumenge 24 de març amb un tomb amb la història amb el 8M, un acte organitzat pel Centre d'Estudis Arxiu d'Història i que anirà a càrrec de l'historiador Llorenç Genescà.
L'informatiu del migdia.
Un dia abans de la celebració de tots aquests actes que ens ha explicat el nostre company Jordi Rius, va tenir lloc l'acte institucional. En la història recent de les commemoracions del 8M, poques vegades s'havia pogut gaudir d'una taula tan potent com la que va reunir divendres a la tarda a l'Ateneu, la Regidoria de Feminisme i Ràdio Castellà, al voltant de la gravació del podcast Parlem les Dones. Els espectadors presents es van poder dur a casa un cabàs de vivències, dades, idees i propostes al voltant del feminisme i al capdavall de la igualtat. La doctora en Enginyeria Industrial Núria Garrido va ser l'encarregada d'arrencar amb una intervenció que va obrir en canal un dels grans problemes que patim com a societat compartint aquesta pregunta. Per què, malgrat el prestigi que tenen les carreres tecnològiques, les noies no opten per estudiar-les? Les escoltem.
Les no es decanten per aquest tipus de carreres perquè, efectivament, l'enginyeria és un món que està molt masculinitzat. Evidentment això ho hem de revertir, perquè no pot ser que la meitat de la societat estigui fora del disseny i la innovació de les noves tecnologies. Al final l'enginyeria és un dels motors de la societat, no? I en una societat tan tecnològica com la nostra, els enginyers i les enginyeres tenen molt a dir. I no pot ser que la meitat de la societat no estigui representada.
Un dels punts que va generar més debat va ser la qüestió de l'educació, segurament la clau de volta que pot ajudar a acabar amb els biaixos de gènere que es promou des del patriarcat. Segons va expressar Pilar Pineda, catedràtica de la Facultat d'Educació de la UAB, cal treballar en l'àmbit de l'educació i la capacitat crítica.
Des de la informació, és a dir, donar una informació veraç i transparent als nens o als joves, és a dir, al col·lectiu que s'estigui educant, generant aquest esperit crític i donar eines per interpretar tota la informació que ens envolta avui en dia. Les xarxes, els mitjans, tenir eines per poder interpretar de manera crítica. Si no, de fet, podem dir que els mitjans de comunicació i les xarxes tenen un poder brutal avui en dia i que sobrepassa el poder que pot tenir la família o l'escola. Per tant, el donar eines per poder interpretar i gestionar i jutjar o tenir criteri propi per interpretar aquests missatges, identificar quins són missatges amb un biaix de gènere, quins són missatges que poden provenir des d'una mirada patriarcal, tant per nens com per nenes. Aquest és un poder molt important.
Quim Agurillo, responsable tècnic en recursos humans d'ID Logístics, important multinacional del Pla de la Bruguera, va explicar que la seva multinacional, amb més de 40 plataformes logístiques repartides per Espanya, només tenen una directora dona, justament la seva cap, la de la seu de Castellà del Vallès, i que és un lideratge molt diferent al d'un home.
I ara portem 13 anys que la directora és una dona i haig de dir que el lideratge és totalment diferent. No és que sigui millor ni pitjor, és que és diferent, perquè penso que les dones tenen més sensibilitat, són més empàtiques i fan que el negoci funcioni millor. Vale? A més, és una persona que té molts valors i, com he dit abans, és empàtica, llavors crec que fa les coses més fàcils.
El cas més sagnant de silenciar les dones el va explicar la reconeguda escultora Montserrat Ribas quan va portar les seves escultures a una marca comercial i li van recomanar que canviés el nom amb el qual signava les seves obres i en comptes de Montserrat es posés un nom d'home, perquè així se'n vendrien més.
Jo per allà als 30 i algo d'anys vaig pensar fer de la meva passió la meva professió i vaig fer una petita col·lecció de les figures que jo feia i me'n vaig anar a l'aventura, en una casa comercial, molt bona en aquella època, el que jo feia, i els va agradar molt, però em van dir una cosa que jo sempre firmo Montserrat. I em van dir, home, sí, això està molt bé, segur que podem posar-ho en el mercat, però podries canviar el món per Joan, que et diguessis Joan Serrat, perquè segurament tindria més sortida.
La conversa també va tractar la qüestió de les càrregues familiars, la conciliació i les cures, patrimoni normalment de les dones. Tal i com va relatar Anna Vera, doctora en geografia de la UAB, quan va ser mare va decidir recollir la seva filla de l'escola cada dia, un fet que li comportava haver de perllongar la jornada laboral al vespre o als caps de setmana.
En el meu cas, jo tinc una filla i vaig decidir que jo la volia anar a buscar a l'escola. Quan arribava a les 3, m'era igual el que estigués fent, jo ho deixava. Però després què feia? Quan arribava el vespre, la nena dormia i em posava a treballar. I si al cap de setmana havia de treballar, doncs es treballava i ja està.
La taula convocada per la Regidoria de Feminismes i Ràdio Castellà mostrava l'excepcionalitat de comptar amb 5 dones líders en els seus sectors que han hagut de vèncer la temuda síndrome de l'impostor, el menyspreu de companys que es creuen més capacitats que elles pel sol fet de ser homes, paternalismes inopinats.
L'informatiu del migdia.
Canviem totalment de qüestió. La policia local comença avui una campanya de control i prevenció d'infraccions relacionades amb la tinença d'animals amb l'objectiu de fer complir la normativa de la nova llei de benestar animal vigent des del setembre i de l'ordenança reguladora de la protecció, tinença i venda d'animals. El cap de la policia local, Armand Martínez, especifica que la campanya té dos objectius.
Diguéssim que són dos els grans objectius d'aquesta plantalla. Una, i el principal, és la regularització de la situació dels animals, que estiguin correctament censats, que estiguin correctament xipats, gats, gossos, fures, que és el que especifica la llei, que tingui tothom, tots els animals, una placa identificativa en la que figura el nom de l'animal i un contacte o un registre amb el propietari, que serà la persona responsable de l'animal, i l'acompliment de tota la legislació relativa als gossos potencialment perillosos en diferents àmbits. És a l'assegurança, no poden ser acompanyats per menors, que tinguin morrió... en definitiva, que estiguin subjectes a la llicència, a l'obtenció de la preceptiva llicència municipal.
Així que es portin lligats els animals, que se'n recullin les defecacions, que estiguin inscrits al cens i que tinguin xip i placa identificativa, seran les qüestions principals en què incidiran els agents que patrullaran tant vestits amb uniforme com no uniformats. Algunes d'aquestes infraccions, si es detecten, comportaran la tramitació immediata de la denúncia. És el cas, per exemple, de no recollir les deposicions, les caques. En altres situacions, com ara no complir l'obligació de tenir l'animal censat amb xip i amb placa, s'aixecarà acta en què es farà constar que l'infractor disposa d'un termini de 72 hores per corregir la situació. No és una campanya, doncs, repressiva.
Diguéssim, actuarem en dos àmbits. Hi haurà determinats conductes que sí seran denunciades in situ i al moment, mitjançant acte corresponent, per exemple, la no recollida de les deposicions. Això és una denúncia que es tramitarà in situ. I d'altres que seran condicionades, és a dir, s'aixecarà un acte denúncia condicionada amb un període de regularització de 72 hores perquè els propietaris regularitzin la situació. És a dir, si una persona no té censat l'animal, se li donarà un marge de 72 hores per subsanar aquesta deficiència o no està xipat. Considerem que és prioritari la regularització de la situació que no la denúncia. És a dir, donarem un marge de 72 hores perquè totes aquestes situacions es regularitzin.
Martínez fa una crida a la ciutadania.
Aprofito per fer una crida que tothom regularitzi, sisplau, la situació dels seus animals, que censin els seus animals a l'Ajuntament. Ho poden fer de manera presencial al SAC, uh-huh. O fins i tot dintre de la pàgina web del nostre Ajuntament, si entren al que és la pestanya de seu electrònica en tràmits municipals, allà veuran que hi ha dos tipus de tràmits. Un, la sol·licitud del registre dels animals amb l'animal, en l'ANICOM, que és el registre de la Generalitat i amb el CES municipal, i una altra pestanya que tenen per la sol·licitud de les llicències dels gossos potencialment perillosos.
Els agents prioritzaran determinades franges horàries i punts especialment conflictius, com ara places públiques i zones infantils, tant del nucli urbà com de les urbanitzacions.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
El Teatre del Coro de Sentmenat va acollir dijous l'acte de reconeixement públic del certamen Atenea de Treballs de Recerca de Segon de Batxillerat. Amb la convocatòria d'aquest certamen es vol potenciar i donar a conèixer els treballs de recerca elaborats per alumnes de segon de batxillerat. Aquests treballs estan relacionats amb les arts, les ciències de la naturalesa, de la salut i del medi ambient, les ciències socials, les humanitats, les llengües, l'educació física, les matemàtiques i la tecnologia. En aquesta edició hi ha hagut un total de 10 treballs realitzats per 22 alumnes, que han resultat guardonats amb un diploma i una gratificació a l'acte públic de reconeixement. En el cas de Castellà, han estat reconeguts 2 treballs de l'Institut Castellà i 2 més del Puig de la Creu. Els camins, corriols i dreceres de Castellà a Caldes de Montbui han estat protagonistes de la superioritat de Daniel Castillo i Raquel Picón en la Trail Vallesana Corriols, el Club Atlètic Castellà, que ha juntat a més de 250 atletes en la 10a edició en aquest format. Les 4 categories disposades per la jornada es van poder disputar sense gaires ensurts, tot i la dificultat a la qual es va enfrontar l'organització per acabar de marcar el recorregut en la plujosa jornada de dissabte. Una vegada més, el Club Atlètic Castellà ha demostrat que està preparat per organitzar qualsevol tipus d'esdeveniment d'alta volada, podent improvisar si cal.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
La Policia Municipal de Terrassa i els Mossos d'Esquadra han detingut 28 vegades en 2 mesos les mateixes 7 persones per robatoris i danys a vehicles aparcats al carrer, al barri de les Arenes, la Grípia i Can Mutlló. Segons informa l'Ajuntament, els agents han esbrinat que els 7 individus viuen en 3 pisos ocupats i tenen relació amb el tràfic d'estupefaents. És el resultat de l'operatiu especial de seguretat que fan conjuntament els 2 cossos policials arrel de diversos fets delictius que han tingut lloc a la zona. I també els Mossos d'Esquadra han desmantellat diversos grups criminals interconnectats assentats a Catalunya que es dedicaven a la producció i tràfic a escala nacional i internacional de grans partides de marihuana i haixix. En el marc de la investigació s'han detingut 18 persones vinculades als diferents grups criminals a qui se'ls atribueixen delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. També s'han fet 21 escorcolls a la regió metropolitana de Barcelona, on s'han decomissat uns 500 quilos de droga. El grup gran distribuïa la droga entre grups traficants més petits. Al Vallès Occidental s'han fet entrades a Ripollet i a Terrassa. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dilluns 11 de març. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Lecegui al control tècnic, Jordi Rius a la redacció també a la locució i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.